L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més, en nom dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a Mute, us dona la benvinguda en este raconet d'actualitat, mitja horeta d'informació que cada dia, arribats en este punt horari, us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a divendres 29 d'abril. Comencem com cada dia el repàs en aquesta actualitat. Ho fem com sempre, avançant el seu contingut a ritme de titulars. Un temps d'actualitat que avui encetarem parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha aprovat el pressupost general per al 2016, pressupost que supera per poc els 9.600.000 euros, aproximadament un milió més que l'any anterior. Aquest increment es deu en gran mesura a la incorporació al pressupost de la dotació de partida per fer front al pagament de la sentència del cas Turoff. Seguirem parlant del moviment veïnal de la Nacional 340, que arriba a les 35 setmanes de mobilització, detalls de carretera, amb l'ofensiva ara estenent-se cap al País Valencià. Una cinquantena d'ajuntaments valencians, entre ells els de ciutats com Castelló o Benidorm, han aprovat mocions en favor d'alliberar la AP7. I avui, en postes, projecta el documental Prou, basat en testimonis i persones involucrades en accidents en aquesta via, un documental que vol reforçar la campanya de sensibilitat per la gratuïtat de la AP7 i evitar també sinistres en aquesta conflictiva via del nostre territori. A Deltebre, la Federació de Comerç i Turisme voldria crear una associació de restauradors. Avui també destacarem el contingut de les diferents activitats organitzades al segon cap de setmana cultural de Santa Bàrbara. I a Alcanar, per demà dissabte, doble convocatòria. Primer, la presentació del llibre Los últimos españoles de Mauthausen, de Carlos Hernández, presentació que anirà combinada també un homenatge a Batiste Nos, supervivent dels camps de concentració nazi que fa uns dies ens deixava. També per demà dissabte, el Cor Riubiló ha organitzat un concert per celebrar el seu 25è aniversari. I el recorregut del dia el tancarem avui a l'Ametlla de Mar, on comencen una nova edició, enguany ja la quinta de les jornades de la Tonyina Roja. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La crònica informativa d'este divendres l'encetem parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que el passat 14 d'abril aprovava en sessió plenària extraordinària el pressupost municipal per a l'exercici del 2016. Un pressupost que supera els 9.600.000 euros, un pressupost que comentava el regidor d'Hisenda, Jordi Montfort.
Bé, d'entrada dir que es tracta d'un pressupost de 9,6 milions d'euros, que és una miqueta més d'un milió d'euros superior al de l'any passat, que suposa un increment del vora l'11,6%, no? D'este pressupost, pues, com bé per volum i per importància, pues, destacar pues, tot el que és el capítol d'inversions reals, que són vora 909.000 euros, i el millor d'euros que s'ha hagut de dotar pues, per a tindre prevista el fet d'anar a compliment a la sentència del cas Turoff, que evidentment pues, és més enllà del mal de caps i de les inconveniències, pues, també evidentment tots aquests diners que es dediquen a això pues, no es dediquen a altres coses, i evidentment pues, quadrar uns pressupostos on s'hagi de donar cabuda en aquestes previsions, pues, evidentment, te complica encara més la vida a una faena que ja de per si pues, és complicada.
En aquestes xifres municipals de l'Ajuntament d'Alcanar cal fer un esment als més de 900.000 euros que seran destinats a inversions entre les quals hi destaquen l'acabament de les obres de reforma de l'alberg dels Josepets i el seu equipament, o la rehabilitació del mercat municipal, així com també alguns projectes d'urbanització, tant pel que fa al nucli urbà d'Alcanar com al de les cases. Jordi Montfort.
Com te deia, és el capítol 6 del pressupost, que és el de les inversions reals, que per enguany l'hem dotat en 909.000 euros i bàsicament per a acabar el que són les obres del convent dels Josepets, la rehabilitació del convent dels Josepets i el seu equipament, la reforma, la rehabilitació del mercat municipal i l'equipament, la cobertura de les pistes de l'escola Joan Baptista Serra aquí al Canà i la urbanització del carrer Magallanes a les cases, que són les obres que teníem, que ja vam licitar durant l'any passat, que vam incloure el pressupost de l'any passat i que enguany acabarem de fer. I també hem tingut en compte partides per a preveure el que són la redacció o l'actualització dels projectes del carrer Jaume I, 11 de setembre, Enric Granados, Càlig o Passatge Espanyol, que es preveuen fer els propers anys i que ja estem preparant el que són els projectes, que seran els projectes tècnics a partir dels quan s'haurà de fer. I també s'ha tingut una altra partida en compte, que és per a encarregar el projecte de redacció del auditori municipal per a tindre pues, un document previ, que és en el que es pugui parlar en les associacions, en les entitats que fan ús de l'equipament, i que també serà el que ens ajudarà pues, a definir el projecte quan, pues, per exemple, arribi el moment de concórrer pues, a les subvencions que vagin sortint per buscar finançament, pues, també és el projecte este que és el que intentarem presentar per tal d'anar a buscar este finançament extern.
Cal dir com a novetat que els pressupostos municipals d'Alcanar d'enguany del 2016 han estat els primers que han recollit l'opinió de la ciutadania, en tant que incorporen diverses partides per dur a terme les accions escollides a la campanya de pressupostos participatius promoguda des del consistori, unes actuacions que en este cas aniran des de la dotació de més equips desfibriladors en diversos espais a la creació d'un carril bici al passeig marítim de les cases, passant també per accions de millora de l'accessibilitat mitjançant passos adaptats o l'arranjament de parcs infantils. Igualment, es donarà continuïtat als principals projectes que han abanderat les àrees socials i d'empresa en els últims anys, alhora que se n'engegaran de nous en l'àmbit de la gent gran i els esports, entre d'altres. Dir per últim, ho comentàvem dies enrere, que el projecte de pressupostos es va aprovar amb els vots favorables del grup d'Esquerra Republicana a l'equip de govern, amb el suport del Partit dels Socialistes, que també hi van votar favorablement, les abstencions de Convergència i Unió i Partit Popular i el vot contrari de la CUP.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem un divendres més parlant de l'actualitat que genera el col·lapse circulatori i l'alta sinistralitat que viu la Nacional 340. Avui en parlem perquè, tot i l'enèsim anunci de la ministra de Foment, Ana Pastor, que hi haurà aviat bonificacions a l'autopista per treure el trànsit pesant de la Nacional 340, tot i la defensa del govern sobre les bondats d'aquest model aplicat a la N2 en gironina, el moviment veïnal es manté ferm en la lluita. Ahir dijous complien la 35a setmana de talls a la carretera per reclamar l'alliberament de la AP7 com a única solució per acabar amb la problemàtica d'aquesta via, l'alta sinistralitat i el col·lapse circulatori de la 340. Mentrestant, les víctimes se continuen sumant, i és que aquesta mateixa setmana hi ha hagut 3 víctimes mortals en accidents en aquesta carretera. Un a l'altura de Roda de Barà, al Tarragonès, un altre a Vallirana, al Baix Llobregat, i una tercera víctima a Vila-real, a la Plana Baixa, a Castelló. Amb la col·laboració de les federacions de veïns valencianes, el moviment per una AP7 gratuïta ha aconseguit ja que una 50a d'ajuntaments del País Valencià hagin aprovat mocions per l'alliberament de l'autopista als trams on no hi ha via ràpida alternativa i la no renovació de la concessió de la AP7 el 2019. Després de seguir sumant víctimes mortals a la 340, tant a Catalunya com al País Valencià, el moviment veïnal ha insistit en demanar celeritat a les decisions polítiques per poder remeiar la situació. Això és una vergonya i cal emprendre una solució. Nosaltres fem la feina que hem de fer, diu el portaveu de la plataforma per una AP7 gratuïta, Llorenç Navarro, de l'Associació de Veïns d'Amposta. Ho veuen tots els professionals, excepte els polítics, diu Navarro. L'ofensiva veïnal està aportant el seu audiovisual de conscienciació a molts municipis i s'ofereix també als ajuntaments que hi col·laboren per a que es pugui fer difusió a les escoles o a d'altres entitats municipals. El document arribarà també al País Valencià, sobretot a la 50ª de municipis que han aprovat mocions per a la no renovació de la concessió de la AP7 l'any 2019 i l'alliberament de peatges a les zones on no hi ha una via ràpida segura al alternativa a l'autopista. Entre aquestes poblacions hi ha ciutats importants com Castelló o Benidorm. Aquest és justament el tema del que també avui ens en parla des d'Amposta Ràdio Manel Ramon, i és que a la capital del Montsià avui mateix es projecta el documental Prou, un documental elaborat per Lluís Ortega i basat en testimonis de persones involucrades en accidents a la 340, un documental que ve a reforçar aquesta campanya de sensibilització reclamant la gratuïtat de la AP7 per evitar més accidents a la 340. I així ens ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
El moviment veïnal per una AP7 gratuïta presenta avui divendres a la capital del Montsià, Amposta, un documental amb el qual s'ha donat veu a les experiències de testimonis que han viscut i han patit accidents a la Nacional 340. Són familiars de les víctimes, periodistes, sanitaris i professionals del sistema d'emergències que expliquen les seves vivències davant la polèmica de la sinistralitat en aquesta carretera nacional, on des de fa mig any es manté l'ofensiva veïnal per l'alliberament d'autopistes que solucionen els problemes del col·lapse de la via i de la seva sinistralitat. Escoltem a un dels impulsors d'aquest moviment de gratuïtat de l'AP7, Llorenç Navarro.
Jo penso que és un documental més emotiu que res. Jo crec que passarà ràpid, vos ho garanteixo, que no m'ho donareu compte, l'estem fent. Ja l'han passat al canal, hem anat a tots els pobles que estem fent els talls de carretera i que estan implicats directament.
Aquest documental reforça la campanya Prou, que van iniciar el desembre, per conscienciar la ciutadania de la importància de no distreure's al volant. El documental es projectarà a partir de les 8 de la tarda al casal municipal d'Amposta i serà, doncs, seguit d'un curt. Encara en aquest tema, destacar que el moviment veïnal de la Nacional 340 arriba ja a les 35 setmanes de talls amb l'ofensiva, doncs entrant-se ja amb el País Valencià. Ciutats com Castelló o Benidorm han aprovat mocions a favor d'alliberar la AP7.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Deltebre i ho fem per parlar de la Federació de Comerç i Turisme del municipi, la FECOTUR, que voldria crear una associació de restauradors. I així ens ho explica en la crònica que avui ens porta des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La Junta de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre acaba de complir 3 anys. Així fan una valoració positiva del seu temps dins i es plantegen reptes de futur. El vicepresident de FECOTUR, a la darrera entrevista a la ràdio, demanava més implicació dels associats, animava els comerciants a fer-se socis i també donava a conèixer la voluntat de crear en un futur una associació per al sector de la restauració, ja que creu que és una de les mancances importants de l'entitat. Ricard Chopo.
Més que res, implicació per part de tots els associats, que la gent que no està associada, que preguntés i si els interessés que s'associés, que jo trobo que sí que s'associarien, i una altra cosa que jo muntaria és una associació de restauració, que això és una de les coses que tenim clavat aquí dins, vull dir, dins de la Federació de Comerç ho hem intentat, no ho hem pogut, però és una cosa que tenim clavada i suposo que algun dia ho intentarem una altra vegada. Fer una associació de restauració, com hi ha la Ràpita, com hi ha la Mella, com hi ha Amposta, i treballar juntament en la Federació de Comerç, però doncs, exclusivament per la restauració i la gastronomia, que això és, quan vas a qualsevol lloc, és una de les coses més importants.
FECOTUR va néixer el 1984 com a Unió de Botigues de Deltebre per convertir-se l'any 1990 en Federació de Comerç i des del 2006 es denomina Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, agrupant en una sola entitat els sectors comercials i turístics del municipi.
Gràcies, Lluïsa. Ja que parlem de qüestions de Deltebre, malauradament hem de destacar avui una nota luctuosa a aquesta persona que va morir ahir dijous a la tarda en un xoc frontal entre un quadricicle i un turisme a la carretera TB3454 a l'altura del municipi de Deltebre, segons informava el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir a 4:45 de la tarda al quilòmetre 11, on per causes que es desconeixen van xocar els dos vehicles. La víctima és el conductor del quadricicle RCN de 90 anys d'edat i veí de Jesús, a Tortosa. La via es va haver de tallar en els dos sentits de la marxa i el trànsit es va haver de desviar per un lateral de la via, segons indicava el Servei Català de Trànsit. Fins al lloc del sinistre s'hi van desplaçar un total de 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques.
Informatiu Emotiu.
Anem ara cap a Santa Bàrbara per destacar les diferents propostes, com ara activitats infantils, visites guiades i romeries que ompliran aquest segon cap de setmana cultural del municipi. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Santa Bàrbara segueix celebrant les seues maratonianes jornades culturals que començaven el passat 11 d'abril i que seguiran fins al 22 de maig. La primera de les activitats programades per aquest cap de setmana es durà a terme avui mateix, divendres, durant tot el matí a diferents centres escolars del poble i baix el títol de Festa de la Primavera proposa una sèrie d'activitats per als més petits. Pel matí, i organitzat per l'AMPA de l'Escola Jaume Balmes i el mateix recinte escolar es faran tallers de manualitats, activitats multiesportives, balls i contacontes infantils. Per la tarda serà la llar d'infants Les Beceroles la que també ha organitzat diferents activitats lúdiques per als més petits. El dissabte per la tarda i en memòria dels 200 anys de la creació de la parròquia de Santa Bàrbara, el Centre d'Estudis Planers ha organitzat una visita guiada al temple per tal d'aprofundir en el coneixement del procés constructiu i la evolució de l'edifici i els usos de les seues dependències. El president del CEP, Màrius Pont, deia que la visita comptarà també amb la col·laboració de l'artista local Gerard Barberà i un personatge incògnita que sorprendrà els participants.
Si tot va bé, per a fer la visita comentada, sí que estaré jo explicant, però també estarà Gerard Barberà, que també té moltes coses a explicar, a més és autor de coses de l'interior de la Iglesia, i hi haurà una sorpresa, diguéssim, hi haurà també una altra persona, però aquesta seria la part sorpresa de la visita, diguem-ho així.
Pont argumentava que hi ha edificis, com l'Església, que de vegades, per la seva quotidianitat, ens acaben semblant invisibles, però que cal establir una connexió, coneixent la seva història, perquè, com en el cas que ens ocupa, és un edifici amb una càrrega de vivències importantíssima. La visita pretén exposar la evolució del temple i algunes històries que ha acollit.
La Iglesia de Santa Bàrbara, no oblidem que, d'acord, és un edifici en les seves característiques, però és que al seu interior i al seu exterior hi han passat moltíssimes coses. Per tant, vol dir que hi ha una càrrega de vivències humanes, socials, religioses, culturals, immensa. Tot no ho podrem abastar, però intentarem explicar una miqueta tota l'evolució de la Iglesia de Santa Bàrbara i alguna història que s'ha produït allí.
El cap de setmana cultural acabarà amb la romeria que han organitzat els Amics dels Cavalls, amb una romeria i dinar amb carruatges i cavalleries al complex de Temps de Terra.
Gràcies, Josep. Més convocatòries, més propostes d'agenda que ens porten ara cap a Alcanar, on per aquest cap de setmana trobem diverses cites. La primera d'elles aquesta mateixa tarda serà concretament a partir de les 7 de la tarda a la Cisterna del Vall, quan es farà l'acte d'inauguració d'aquesta exposició que la Coral del municipi, el Cor Júbilo, ha organitzat, una mostra commemorativa del seu 25è aniversari, que aquesta tarda, com diem, a les 7 s'inaugura, però que es podrà visitar durant tot aquest cap de setmana i també el proper, una exposició que combinarà fotografies amb la projecció d'un vídeo de les millors imatges de la història de la Coral del Cor Júbilo. I per demà, dissabte, el Cor Júbilo ha preparat al Centre Cívic a partir de les 8 de la tarda un gran concert de celebració d'aquest 25è aniversari, un concert en el que els assistents podran gaudir d'un viatge a través de la música i el temps. S'interpretaran diverses peces que van des de la música gregoriana fins a la música dels Beatles o els Queen, però sense deixar de banda la música tradicional amb cançons com Lo Carrilet de la Cava de Josep Bo o Els Tarongers de Teresa Morales, que també és cantaire del cor i on ella fa un homenatge als pagesos canareus que amb el seu treball han fet créixer El Poble. La inauguració de l'exposició, recordeu, aquesta tarda a les 7 i es podrà visitar durant tot el cap de setmana a la Cisterna del Vall, el concert de celebració dels 25 anys del Cor Jubiló, demà dissabte al Centre Cívic a les 8 de la tarda. I també per demà dissabte, però una mica abans, a partir de les 6 i mitja de la tarda, s'ha programat a la Sala Polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat l'homenatge a Joan Batiste Nos Fibla, el deportat canareu dels camps de concentració i d'extermini nazis que ens en deixava el passat 10 d'abril. Als seus 92 anys, la seva memòria perdurarà per sempre. Amb ell van ser un total de 5 les persones deportades d'Alcanar que van passar per diferents camps de concentració dels nazis. L'acte d'homenatge a Batiste Nos anirà seguit també de la presentació del llibre Los últimos españoles de Mauthausen, un llibre de Carlos Hernández de Miguel. Diuen és l'obra més significativa que fins al moment s'ha escrit sobre els deportats espanyols en aquest camp de concentració, Mauthausen. Un llibre del que em parlava l'estudiós de la història local d'Alcanar i també membre d'Amical de Mauthausen, Joan Batiste Beltrán Reverter. L'escoltem.
El llibre se va ser editat l'any passat, sobre el febrer, penso que va sortir la primera edició. Per mi és un llibre que és molt complet, molt complet. Ell dona veu als mateixos deportats, bé en primera persona o bé en boca dels familiars, però tant és un llibre que realment ens dona a conèixer allò que la duresa de la vida que van viure aquells moments, aquella època, els deportats republicans espanyols que van passar per aquests camps. Fa una descripció molt detallada dels fets, des de que s'agava, des de que la guerra civil, des de l'exili dels republicans, passant pels camps de concentració a França, no? Passant per l'arribada de les tropes alemanyes del Tercer Reich a París, no? I després com van ser deportats. Parla dels camps de treball d'espanyols que van haver i després parla efectivament de tot el que aquesta gent, els republicans, van passar als camps de concentració alemanys, sobretot Mauthausen, que és el camp principal, no? També parla, òbviament, de l'alliberament del tio Batiste Nos, que va ser un dels pocs alliberats, no, ell i un altre noi de Madrid van ser els únics alliberats al ser reclamats pel govern de Franco, i concretament reclamat per el que era llavors, aleshores era ministre de Governació, el Ramon Serrano Súñer, que va ser els qui va demanar-los. Un fet que, com ell també recalca al llibre, i és una, això també ell sempre ho remarca molt quan te parles amb ell, un fet que denota i demostra que el govern espanyol, el govern de Franco, era coneixedor totalment dels deportats espanyols que hi havia als camps de concentració nazis.
Recordeu, per saber més detalls de tota aquesta història, demà, dissabte, a partir de les 6 i mitja de la tarda, a la Sala Polivalent de la Biblioteca, homenatge a Batiste Nos, tot seguit presentació del llibre Los últimos españoles de Mauthausen, de Carlos Hernández de Miguel. I per posar el punt i final a les activitats proposades al Canà per al cap de setmana, hem de fer esment també de la trobada de puntaires prevista per al dia 1 de maig, a partir de les 4 de la tarda, al Centre Cívic, trobada de puntaires que un any més organitza l'Associació de Mestresses de Casa d'Alcanar. També per diumenge dia 1 de maig hi ha prevista l'actuació de Guardet Lo Cantador i la seva rondalla amb Sílvia Ampolla. A les 7 de la tarda sortiran des del davant del bar Constitució, a l'Avinguda Constitució del municipi. A ritme de cercavila, la comitiva es desplaçarà cap a la plaça de la Bassa, on hi haurà l'actuació central i també la projecció videogràfica de l'entrada per la Serreta del 2015, un vídeo que ha editat l'entitat organitzadora de l'acte, Tradició Canareva.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat mirem avui d'acabar amb bon sabor de boca i ho fem anant de cap a l'Ametlla de Mar, on són a punt de donar el tret de sortida a una nova edició, enguany ja la quinta de les jornades de la Tonyina Roja de l'Ametlla. Des d'avui, 29 d'abril i fins al 16 de maig, l'Ametlla es convertirà en l'epicentre gastronòmic de Catalunya per la celebració d'aquestes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja del Mediterrani. Unes jornades jornades en les que enguany hi participen 13 restaurants i 24 bars de la població que han elaborat una proposta culinària de nivell amb aquest apreciat producte com a protagonista dels seus plats i tapes. Unes jornades que tenen molta força i que són un aparador promocional del municipi, tal i com reconeix l'alcalde de la població, Jordi Gazeni. La Tonyina Roja, diu, ens aporta un valor diferencial a la gastronomia local, donat que aquesta edició és, diu l'alcalde, la que ha aconseguit la implicació de més establiments d'hostaleria, tant en l'apartat dels menús com amb les tapes. Els menús, que ronden entre els 30 i els 65 euros i que estan acompanyats per vins del territori, inclouen propostes com el tàrtar de tonyina roja, el pernil de ventresca, l'arròs amb tonyina o fins i tot una presa ibèrica de tonyina. Respecte a la ruta de la tapa roja, hi trobem propostes tan originals com els saquets de tonyina roja, cruixent de tonyina amb salsa de mel i mostassa, un rotllet de primavera amb tonyina o raviolis farcits de tonyina roja a la carbonara. Les tapes tenen totes un preu de 3 euros i estan marinades amb una cervesa Heineken, que n'és el patrocinador oficial. Les persones que participaran de la ruta podran escollir quina tapa els hi ha agradat més i entraran així al sorteig de menús gastronòmics per les pròximes jornades. També podran optar a una vintena de tuna tours dobles en època promocional. Però, sens dubte, l'inici d'aquests dies dedicats a la tonyina roja vindran marcats enguany per la Diada del Port, que tindrà lloc demà dissabte, 30 d'abril, i diumenge 1 de maig. Aquest serà l'aparador d'aquest apreciat producte amb degustacions de tapes al voltant de l'univers de la tonyina roja de l'Ametlla de Mar, però també es podrà gaudir d'una mostra de cultura japonesa i dels millors productes locals de quilòmetre zero. Un dels objectius de les jornades és que, a banda d'apostar per les propostes més innovadores, cal també mostrar la cuina tradicional dels pescadors. És per això que se serviran degustacions d'un romesco de tonyina diumenge al matí, a banda de les diferents propostes de sushi elaborades per xefs experts i ajudats pels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Cambrils. Durant el dissabte i diumenge s'oferiran tallers diversos com el de kimono, el de shogi, els escacs japonesos o el d'escriure el teu nom en japonès, per a nens, origami i jocs, així com també estants que instal·larà el Consolat del Japó. De fet, serà el cònsol general d'aquell país qui inaugura la diada i les jornades gastronòmiques demà dissabte al matí. Hi haurà també actuacions musicals al llarg de tota la jornada. Paral·lelament, el catamarà Tuna Tour farà sortides per descobrir la història, la pesca, l'alimentació, la investigació, la biologia i el valor gastronòmic de la tonyina roja. Durant tot el dissabte i diumenge es podrà fer aquest creuer i hi haurà sortides especials per poder nedar entre les tonyines. A més, des de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla s'ha organitzat un concurs fotogràfic a la xarxa social d'Instagram per a que els visitants capturen els millors moments d'aquests dies dedicats a la tonyina roja del Mediterrani. Per això, caldrà que les fotografies s'etiqueten amb el hashtag tonyinaroja2016 o amb el hashtag Ametlla de Mar. La millor fotografia guanyarà dos menús també per a les properes jornades gastronòmiques de la població.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Bé, la situació ve marcada per aquests núvols residuals situats a les comarques de Girona, Barcelona. També n'hi ha cap a València, Alacant, Eivissa i Formentera. A l'ampliació es veuen aquests núvols aquí enganxats entre el Pirineu, nord-est, però en canvi a Ponent, Tarragona, cel molt més net, amb pocs núvols, i aquesta nuvolositat compacta que es manté aquí entre València, Alacant i Illes Balears i que es pot mantenir al llarg d'aquestes pròximes hores, estones més trencada per això. Així doncs, aquesta és la fotografia per aquest matí. Al migdia i a la tarda les temperatures seran més altes que les d'ahir, senzill, perquè ahir va fer molta fresca, amb el cel tapat, amb els ruixats. Avui hi haurà més clarianes i amb el sol es notarà, i molts valors s'aproparan als 18, 19, 20, 21 graus. A la tarda, cap al Pirineu, per Pirineu, i potser cap a muntanyes de Guilleries, Collsacabra, Montseny, queixen nuvolades i cap a algun ruixat local, més aviat testimonial, no n'esperem gaires. Es mantindrà força ennuvolat entre València i Alacant, amb clarianes de tant en tant, també Eivissa i Formentera, àrees de maror, a moltes zones ja d'abans de previsió. Dissabte, bastant ennuvolat, amb clarianes per això també, un dia canviant. Al matí, amb algunes gotes a les comarques de Tarragona. I a la tarda, els ruixats s'incrementen, però afectaran bàsicament comarques de Girona, Barcelona, Pirineus. Diumenge surt el sol, puja la temperatura, un dia agradable, i la setmana entrant sembla que les temperatures voldran pujar, tindrem valors més aviat de finals de maig o de juny, per anar mànigues a camisa al centre del dia, i fins i tot en algunes zones la calor apretarà més i es podrà anar amb màniga curta perfectament. Això la setmana vinent. Que vagi bé. Fins ara.
Com cada dia, dedicant un raconet del nostre temps a la previsió meteorològica, sempre especialment interessant quan arriba el cap de setmana, així hem arribat avui, divendres 29 d'abril, a l'hora de posar el punt i final, el punt de tancament en esta nova edició de l'informatiu. El d'avui, divendres 29 d'abril, que com cada dia ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més. Gràcies per la vostra confiança. Dilluns hi tornem. Bona tarda, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.